Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Ha estat trobat aquest migdia el cadàver de la jove Laura Luelmo, que va desaparèixer ara fa 5 dies al terme municipal del Campillo, a Huelva, un municipi de 2.000 habitants situat a prop de les mines de Rio Tinto. Segons ha explicat el delegat del govern espanyol a Andalusia, Alfonso Rodríguez, el cadàver l'ha trobat un veí del poble a les 12. En un primer moment, Rodríguez havia avançat que era probable que fos el cos de la Laura i la investigació ho ha confirmat poca estona després. Laura Luelmo, de 26 anys, treballava des de feia poc com a professora en un institut de Nerva, a pocs quilòmetres del Campillo, i acabava d'instal·lar-se al poble. Va sortir a córrer dimecres passat i ja no va tornar a casa. Des d'aleshores s'havia pentinat sense èxit la zona. Canviem de qüestió. La primera ministra britànica ha anunciat que l'acord sobre el Brexit es votarà a mitjans de gener. Theresa May ha descartat la idea d'un segon referèndum que, segons les seves paraules, provocaria danys irreparables. Serà concretament el 14 de gener, quan el Parlament votarà a Londres aquest acord, signat ja ara fa uns dies pel govern britànic i la Comissió Europea. May no havia aconseguit que la Unió donés les garanties que buscava sobre la frontera irlandesa per poder vendre el seu acord del Brexit al Parlament britànic. Seguim repassant l'actualitat. A aquesta hora, els Mossos han detingut en les últimes hores a l'AP7, a l'Hospitalet de l'Infant, concretament un suposat islamista radical considerat perillós pels serveis d'intel·ligència. Ho ha confirmat aquest matí el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El detingut Khalid Makram és de nacionalitat holandesa i havia estat vist aquest cap de setmana a Vilaseca, al Tarragonès, amb conducta irregular i fent proclames islamistes. Tot i que no té antecedents per terrorisme, sí que el té per conductes criminals i s'aconsellava la localització per poder saber l'abast d'aquesta conducta. És notícia també al Tribunal Suprem. Avui, per doble motiu, d'una banda, ha rebutjat paralitzar cautelarment l'exhumació de Francisco Franco, com havia demanat la família del dictador, i continua vigent, doncs, l'acord del Consell de Ministres que donava des del 8 de novembre via lliure per tirar endavant els tràmits per retirar les restes de Franco del Valle de los Caídos. I també l'alt tribunal ha rebaixat les condemnes de l'expresident Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau pel 9-N. Destaquem que la Basílica de la Sagrada Família invita la ciutadania a viure l'esperit de Nadal a través de la il·luminació de la façana del naixement aquest divendres, dissabte i diumenge, amb horaris de 7:45 del vespre fins a les 9. La Sagrada Família vol compartir aquest esperit de Nadal, com dèiem, amb la ciutadania. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, al Mirador. Avui parlem de diferents iniciatives de solidaritat, coincidint amb la proximitat del Nadal. Abans, el pensament del dia, avui amb Carles Armengol, pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
Darrerament, parlant de la situació que viu el país, parlant de la situació en la que es troba la nostra societat, diverses veus s'alcen insistint en la necessitat d'una major concòrdia, en què cal treballar per la concòrdia. I s'adrecen als cristians fent una referència especial, una demanda especial, perquè siguin factors d'aquesta concòrdia, perquè treballin per la concòrdia. I és un bon propòsit per a tot cristià col·laborar, possibilitar aquesta vida amb concòrdia. Però per treballar per la concòrdia cal anar una mica a fons. La concòrdia no és un valor absolut, cal contextualitzar-lo. I precisament cal analitzar les causes d'aquesta manca de concòrdia. Quins són els factors de discòrdia en la societat? Si no els analitzem, si no anem una mica a fons, no sabrem de quina manera superar aquests factors i, per tant, instaurar la concòrdia.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
El cap d'any, millor entre amics. I encara millor, amb el Club Més Amics. Celebra-ho amb nosaltres a l'hotel Avenida Palace i comença el 2019 com cal. Campanades, música, ressopor i barra lliure fins a les 3 de la matinada al cap d'any del Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. I també a clubmes.cat. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I see you climbing up the road just for... La Sagrada Família et convida a viure l'esperit de Nadal amb la il·luminació de la façana del naixement. Del 21 al 23 de desembre, de 7:45 del vespre, al carrer de la Marina. Després de la il·luminació, hi haurà xocolata calenta. L'acte és gratuït i obert a tothom. Més informació a sagradafamilia.org.
La Generalitat, al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat, al teu costat.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai de solidaritzar-te. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 8 minuts. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido i el Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem compartir avui, ja tenint en compte la proximitat del Nadal, diferents experiències de solidaritat i acció social que s'intensifiquen amb l'arribada de les festes. Són iniciatives diverses d'ajuda a persones necessitades a través de projectes aquí i arreu del món. Una mostra són aquestes activitats, el dinar de Nadal amb els pobres de la comunitat de Sant Egidi, que des del 1982 es repeteix cada any de manera simultània en moltes ciutats del món, la campanya d'ajuda a l'Església necessitada aquest desembre per donar suport als cristians refugiats de Síria, la Marató de TV3, que estava dedicada ahir a la investigació contra el càncer i que ha recaptat més de 17 milions d'euros, i l'Hospital de Campanya de l'Església de Santa Anna de Barcelona, que és un exemple d'acollida permanent. I a partir d'aquí també no hem d'oblidar la campanya de Càritas Catalunya aquest any amb el lema «Sigues part de la solució contra la pobresa». Precisament dins d'aquest període de campanya nadalenca, Càritas Diocesana de Barcelona presentava la setmana passada l'informe «La llar és la clau», on destacava que hi ha un percentatge molt alt de persones que viuen en el territori arxidiocesà de Barcelona i que pateixen una exclusió residencial, concretament el 36%, i que un de cada dos infants estan sota aquesta situació. Però més enllà d'això, Càritas sensibilitza especialment aquestes festes, la població, i demana la participació dels creients, especialment a la col·lecta que es farà aquest diumenge, com sempre, el diumenge anterior al dia de Nadal. Avui ens sentim tots interpel·lats a la col·laboració amb diferents iniciatives solidàries de l'Església i de la societat en general. Ens acompanyen, d'una banda, Jordi Julià, de l'equip de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies. També tenim amb nosaltres Jaume Castro, responsable de la comunitat de Santa Egídia a Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
I Cristina Masifern, col·laboradora d'Ajuda a l'Església Necessitada a la Delegació de Barcelona. Oi? Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies també per la seva presència. Bé, anem per parts. Per exemple, la comunitat de Sant Egidi està preparant de manera especialment intensa aquesta setmana el dinar de Nadal amb els pobres. Serà el 25 de desembre, ja és molt tradicional, per la imatge que ens arriba després i per altres informacions, el gran menjador que es munta a l'Església Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, amb molta gent necessitada i sola també, no? Perquè també és la soledat la clau del problema, que rep menjar i regals i sobretot el caliu i la familiaritat d'aquesta experiència. Però també són altres llocs de Catalunya i d'arreu del món que segueixen aquella primera experiència de Roma, de Santa Maria Intrastevere, el 1982. Ens ho pot explicar una mica, Jaume Castro, per començar a entrar en matèria?
Sí, doncs és exactament com deia, doncs un dinar de família. Per Nadal, doncs, el dia de Nadal, doncs, tradicionalment, doncs, les famílies es troben a casa, es troben en un clima familiar i joiós, i la família de Sant Egidi es troba amb els amics de tot l'any, aquells que hem anat a trobar, doncs, en una casa perquè estaven sols, al carrer perquè viuen al carrer, amb els infants de les escoles de la Pau, i ens trobem amb un dinar de família, que és el dinar de Nadal, que acull a taula, doncs, a tantíssims, amb un clima de familiaritat i d'amistat. Més enllà del dinar, em sembla que és el desig de fer festa junts, jo diria de presentar una imatge, diguéssim, d'una taula sense fronteres, on es manifesta, diguéssim, un somni, que és el somni de la societat del conviure.
I, d'alguna manera, en l'experiència d'aquests anys ha permès, no sé, millorar la situació d'ajuda a aquestes persones. Segurament molts dels pobres, moltes de les persones soles, són ateses durant l'any per membres de la comunitat de Sant Egidi, o els coneixen vostès?
Evidentment, perquè els pobres esperen que canvi la seva vida, esperen que passi alguna cosa, que arribi una salvació a la seva vida. Jo diria que són els que estan a la punta de llança del Nadal, com els pastors, que són els que s'acosten a la menjadora de Betlem. I en aquest sentit, les persones, doncs, en el dinar de Nadal es confon qui serveix i qui és servit. I això què vol dir? Molt concretament vol dir això que vostè deia, que moltes vegades, doncs, persones que han vingut anys passats al dinar de Nadal per ser servits, per seure a taula, doncs potser aquest any vindran per servir. Perquè gràcies al retrobar-se amb aquesta familiaritat, els ajuts que se'ls ha fet durant l'any, doncs han pogut canviar la seva condició. L'important és viure aquest vincle d'amistat i de relació personal, que és el que tots cerquem i és el que canvia la vida.
I a quins llocs es fa aquest dinar, també pensant en els que puguin estar interessats?
Aquest dinar es farà a Catalunya, a Tarragona, a Manresa, a Barcelona, i a Barcelona es farà en 8 llocs diferents, i particularment, doncs, a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, on es concentra, diguéssim, tota la secretaria organitzativa aquests dies. Des de ja fa setmanes ens estem trobant amb diferents grups de persones que volen ajudar i que aporten, doncs, un regal, aporten alguna cosa per menjar, o sobretot, doncs, el seu temps o alguns donatius, doncs, per sostenir, doncs, Sant Egidi en el dinar de Nadal i en la seva tasca de tot l'any.
Hi ha diferents maneres d'ajudar, però una d'elles pot ser anant a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor des de demà i fins divendres, de 6 a 8 de la tarda, i dissabte de 10 a 1 i de 6 a 8, per tant, hi ha maneres anant-hi, d'ajudar o d'oferir col·laboració, però també es pot trucar al telèfon 93 441 81 23 de la comunitat de Santa Egídia a Barcelona, 443 81 23 amb el 93 davant, o bé a l'adreça electrònica info@santegidio.es es pot enviar un missatge o entrar a la web santegidio.org. Bé, per tant, el voluntariat sempre obert. Si algú ens escolta i està interessat, pot fer això, suposo, no? Trucar. O... També hi ha un compte corrent per fer donatius, si es vol.
Exactament. Jo penso que aquests dies són dies, com demostra aquesta taula rodona, on hi ha un gran desig de bé, de participar, i doncs, aquesta és una manera de fer-ho concreta, implicant-se personalment en una festa doncs, de família.
Bé, i com que anem per parts per començar, agilitzem les primeres intervencions sobre les diferents iniciatives, la campanya de Càritas Catalunya. Parlem d'una primera experiència més institucional, per dir-ho així, de Càritas Catalunya, és a dir, de totes les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, oi, senyor Jordi Julià?
Sí, com bé dius, aquest és el segon cop que fem una campanya conjunta. Fins ara el que era normal és que cada Càritas diocesana amb seu a Catalunya doncs, fes la seva campanya independent, ja fos seguint doncs, la campanya institucional a nivell de tot l'estat espanyol o fos doncs, creant-la pròpiament com era el cas de Càritas Barcelona. Llavors vam creure que una manera doncs, fàcil i una manera d'optimitzar els recursos era que les 10 Càritas amb seu a Catalunya doncs, uníssim esforços i féssim arribar un missatge conjunt a tota la població catalana. Uh-huh. Perquè al capdavall doncs, tots ajudem de la mateixa manera i, per tant, el que hem d'intentar doncs, és unificar el missatge i que arribi el més clar possible.
I és un missatge tan complet com el demanar a tothom, fins i tot més enllà de la seva pertinença a l'Església Catòlica, que intenti ser, d'alguna manera, solució, una part en la solució contra la pobresa. Un missatge senzill, però molt, sí, molt complet, també.
El lema sí que és part de la solució contra la pobresa. L'any passat el lema era el mateix, el que era diferent és la temàtica que tractàvem. L'any passat ens centràvem en la problemàtica de la gent gran, la sol·licitud de la gent gran, les baixes pensions i tot el que això comporta en la tercera edat. I aquest any, a partir sobretot de les dades i del que ens indiquen les notícies dels darrers mesos i del darrer any, doncs que l'habitatge és el problema principal dels barcelonins i barcelonines i de, podríem dir, no només de la població en situació d'exclusió social, sinó que ja ens afecta a tots. I, per tant, vam creure que, en aquest cas, era sí que és part de la solució contra la pobresa i que tothom mereix una llar. És a dir, que el tema de l'habitatge era central.
I és per això que Càritas Diocesana de Barcelona ha presentat ara fa pocs dies, la setmana passada, concretament un informe sobre la llar. Bé, avui anunciem que en parlarem en el programa La Veu de Càritas de 8 a 9 del vespre amb la presència d'un dels tècnics de l'àrea corresponent. Fernando, efectivament. Yeah. Fernando Díaz. Però avançat això, doncs certament és un problema no només de Barcelona i no només d'aquest informe, sinó dels rostres.
I que no només afecta a persones en situació d'exclusió, que en el cas de Càritas, doncs, evidentment, molta de la gent o la majoria de la gent que tenem està afectada per problemes a l'hora de pagar l'habitatge, sinó que afecta a la mitjana de la població, doncs, a classes mitges, etc., amb feines, però que, malgrat tenir uns sous doncs, que ronden els 1.000 euros, però amb els preus dels lloguers doncs, no poden assumir aquest cost.
Mm-hmm. És una pobresa silenciosa, de la qual també es preocupa una mica la comunitat de Sant Egidi quan organitza aquest dinar. També, de vegades, les persones que van al dinar a Barcelona o a altres llocs sovint no són necessàriament persones que dormin al carrer, sinó moltes vegades persones soles, amb aquesta pobresa de la soledat, també.
Sí, certament. O sigui, tenim moltes vegades la imatge del qui viu al carrer, però hi ha moltes pobreses. I hi ha, podríem dir, a la nostra societat una epidèmia transversal, que és la de la soledat, que va lligada amb el que estava dient ara el Jordi, perquè la soledat, el viure sol, vol dir que a una mateixa llar hi arriben menys ingressos i amb un sou o una petita pensió no s'arriba a final de mes. I això és el fruit de tantíssimes situacions de dificultat que hi ha avui a la nostra ciutat.
Parlant de la possibilitat de fer donatius, evidentment això dels donatius no volem que s'entengui com una insistència pesada, dit així en termes col·loquials, sinó com una necessitat a la qual tots som cridats i que cadascú pot seleccionar segons les seves possibilitats. A vegades mig euro o un euro i mig és una quantitat molt valuosa perquè hi ha gent que la dona de tot el que té, no?
Per tant... Sí, al final nosaltres diem que doncs potser amb un euro pots pagar part d'un material escolar o amb 150 pots pagar una beca menjador o amb 300 euros pots pagar doncs, que un infant pugui assistir doncs, a això, doncs, un extraescolar. És a dir, tot ajuda i al final, encara que sigui amb un euro, Tot contribueix a millorar la situació de, de les persones.
Totes les càritas diocesanes, a Catalunya, al conjunt d'Espanya també, organitzen la col·lecta, una de les dues importants de l'any, la col·lecta de Nadal. Aquest diumenge, quart d'advent, aprofitem per anunciar-ho també perquè tothom sigui conscient. A les esglésies es trobarà un sobre, o es pot fer també d'altres maneres, demanant el compte corrent i fent un ingrés.
Doncs des del diumenge anar a la parròquia i fent el donatiu, per internet, pel compte corrent, és a dir, fins i tot presencialment a la plaça Nova, que és on tenim la seu, també s'hi pot dirigir les persones.
En el cas de Barcelona, a la plaça Nova, i evidentment en les altres diòcesis, a la pròpia Càritas diocesana. I també tenim avui una representant d'Ajuda a l'Església Necessitada, una fundació pontifícia fundada per l'holandès Berenfred van Straten, que treballa precisament, encara que sigui de manera interna, eclesialment parlant, però per molta necessitat que hi ha, i indirectament també per ajudar moltes persones que pateixen. I avui parlem d'una campanya que s'acaba d'iniciar amb motiu del Nadal. Cada any Ajuda a l'Església Necessitada fa una campanya per Nadal, aquest any pels refugiats cristians de Síria. Ens ho pot explicar una mica, Cristina?
Sí, para los cristianos del Siria, bajo el lema Indestructibles en la fe. Porque Siria lleva casi 8 años de guerra, empezó en el 2011 y todavía no ha acabado. Y los cristianos apuestan por permanecer allá, tanto sus obispos, como, o sea, toda la iglesia, como los fieles. Es una guerra muy cruenta, tremenda, especialmente también para los cristianos, porque son fácil blanco de los extremismos. Entonces ha habido secuestros, ataques, asesinatos, ciudades como por ejemplo Alepo, sitiadas totalmente todos estos años pues por el ISIS, y han sufrido mucho, y aún así son tan valientes que quieren permanecer ahí. Entonces nosotros, Ayuda a la Iglesia Necesitada, ya lo hemos venido haciendo estos años, pero ahora especialmente queremos ayudarles a poder permanecer, y a todos los que se han, porque 4 millones de personas se han ido del país.
Y muchos cristianos.
Y muchos cristianos, pues por esto que acabo de explicar. Pero también hay muchos millones desplazados internos. Entonces hay que ayudarles a volver a sus casas, reconstruir sus casas, sus iglesias saqueadas y quemadas y destrozadas. También, bueno, tenemos muchos proyectos que podemos comentar.
Sí, tot és per donar també mitjans materials i logístics perquè aquests cristians puguin viure en un règim de llibertat, si pot ser, la seva fe, no? Aquesta és una mica la clau.
Sí, y ayudando a los pastores, pues para que los puedan sostener espiritualmente también.
Precisament l'arcabisbe sirocatòlic d'Alep, a Síria, presentava ara fa uns dies a Madrid la campanya amb el director d'Ajuda a l'Església Necessitada d'Espanya, Javier Menéndez Ros, sí. Un testimoni també molt, molt colpidor, i el del pastor d'Alep, ciutat especialment castigada. Bé, i no sé si pot detallar una mica més els projectes, encara que sigui breument, Cristina Masifern.
Sí, sí, tenemos 134 proyectos, 65 son para ayudas de emergencia. O sea, hay muchos sitios, por ejemplo, el llamado Valle de los Cristianos, que no tienen hospital público. Entonces, allá hay que llevar medicinas, pero también pues ayuda, bueno, pues asistencia médica. También subvenciones para el alquiler, educación, alimentos. Todos estos son proyectos de emergencia. Pero luego también hay proyectos, por ejemplo, Jesús es mi roca, que serían los proyectos de ayudarles a reconstruir sus casas y sus iglesias. Otro proyecto, Déjame vivir mi infancia, es un proyecto muy bonito que explica una religiosa de Jesús María allá, que dice que dando educación, ayudando, bueno, hay muchos niños por escolarizar, claro, dando educación a niños, además de distintas religiones, pues mirando a un futuro próximo, intentar reconstruir esa, porque Siria se convivían en paz las distintas religiones, pero el Daesh ha intentado allá pues destrozar todo este mosaico. Y pues bueno, la Iglesia tiene que ayudar al diálogo, a la paz, al perdón, por eso apostamos, ¿no? Entonces, bueno, conviviendo los niños otra vez, pues podemos empezar a edificar un futuro, ¿no? Otra vez nuevo.
Aquesta terrible guerra a Síria, per cert, podem dir que es troba en una fase com de final, esperem que acabi definitivament, sí, de baixa activitat, per entendre'ns, tot i que el llenguatge sempre és molt prudent en aquest cas.
Sí,
no?
Per exemple, l'arzobispo de Alepo decía el otro día, ¿no? Pues que aún hay territorio de Alepo mismo, exacto, que aún hay misiles, ¿no? O sea, que aún se oye, no sé.
Terrible, sí, sí, sí. Doncs bé, Síria ens donaria per parlar moltes hores, precisament la comunitat de Sant Egidi, Càritas Internacional també s'hi ha implicat molt, la comunitat de Sant Egidi, amb la gestió dels corredors humanitaris, que no sé com està ara. En el cas d'Espanya encara no hi ha aquesta possibilitat que molts refugiats sirians puguin venir amb avió per tramitar aquí el seu visat, que això són els corredors, no?
Sí, hem tingut la bona notícia aquest mes d'octubre que han arribat dues famílies sirianes amb el corredor humanitari que s'ha fet a Andorra, que estan acollits en el Principat, que són precisament dues famílies, una greca catòlica i l'altra ortodoxa, i que, evidentment, ha estat una gran esperança també perquè aquests corredors es puguin fer aquí a Espanya, i estem intentant i esperem que pugui haver-hi ben aviat alguna bona notícia. En qualsevol cas, també aquí a casa nostra, hem de dir que en el dinar de Nadal, per exemple, molt significativament hi participaran unes 200 refugiats sirians de la ciutat d'Homs que viuen a Barcelona, gran part d'ells al barri del Raval, que estan, participen a l'escola d'idiomes amb moltes iniciatives, i que podran compartir alguns cristians d'altres musulmans conjuntament un Nadal, diguéssim, de la convivència, no? Perquè veritablement, com molt bé es deia, el gran desafiament és retornar a Síria i a una ciutat com Alepo, que era un model de convivència, doncs, aquest esperit, diguéssim, que ha caracteritzat, doncs, aquest país en el passat, no?
Jordi Julià, algun comentari també sobre aquestes prioritats a nivell internacional?
No, això que estàvem parlant de Síria, també sí que en el nostre cas, des de Càritas, el 2015 vam iniciar el projecte d'ajuda al refugiat, i precisament hi ha famílies síries que són d'origen cristià, en aquest cas, i que també precisament van fugir per aquesta situació, doncs, de conflicte religiós i de manca de tolerància. Ell ens ho explicava, per exemple, un cas que estem atenent des de Càritas, que actualment viuen en un pis del barri de Sant Andreu, que eren uns dentistes, tenien la seva pròpia clínica, i per aquesta situació, doncs, de manca de pluralitat, ells, doncs, tenien pressions, van rebre amenaces fins i tot telefòniques dient: vosaltres sou cristians, no sou benvinguts en aquesta nova Síria que estem construint, i van haver de fugir.
Terrible.
I en aquest cas, doncs, ells ho deien, diu, clar, haver de deixar la teva feina, la teva professió, anar-te'n a un altre país, començar de zero sense conèixer l'idioma, amb tot el que això comporta, doncs és molt complicat. I malgrat tot, tots tenien l'esperança de dir: els fills, en aquest cas, són la nostra esperança. Veiem que ells s'estan adaptant molt bé aquí, tenen un futur, i per tant creiem que ells són el que ens fa tirar endavant, en aquest cas.
Càritas a Catalunya també ha estat acollint aquests últims mesos molts necessitats i necessitades procedents d'Amèrica Llatina, per exemple, de Veneçuela,
sí,
i d'Hondures,
correcte,
països especialment castigats, que segur que ens preocupen també a tots. Tenim, abans de continuar el nostre col·loqui, amb Jordi Julià, de Càritas Barcelona, Jaume Castro, de la comunitat de Sant Egidi, i Cristina Masifern, d'Ajuda a l'Església Necessitada, la pregunta del dia que ens presenta la Ruth, com cada dia. Ruth, bona tarda.
Bona tarda. La pregunta del dia és la següent. Col·labores aquests dies amb alguna campanya solidària? Podeu respondre a una de les tres següents opcions. Com a primera opció, sí, amb una aportació econòmica o material. Com a segona opció, sí, amb dedicació en forma de voluntariat. I com a última opció, no, perquè no puc o per altres raons.
Gràcies, Ruth. Us animem a votar fins una mica abans de 6:45 aquí a radioestel.cat, i nosaltres ho veiem online. Tot allò que aneu votant, votació anònima, ens ajudarà a veure, doncs, quin percentatge esteu ajudant amb el voluntariat o amb algun donatiu, o simplement que no podeu ajudar per les raons que siguin, que mai són jutjades, evidentment. En tot cas, sí que us recordem també, amics oients, que la possibilitat de col·laborar és molt, molt, molt gran. Podem estar orgullosos després d'experiències com la Marató d'ahir. Suposo que vostès han pogut llegir alguna informació. Cada any es va superar en els últims anys el rècord, no?, per una investigació mèdica, en aquest cas contra el càncer.
Sí, Lluís, el que és interessant en aquest cas és, amb els anys que fa que la Marató es porta a terme, crec que això són gairebé 30 anys, com la solidaritat, doncs, cada any continua sent-hi. És a dir, sempre hi ha una part de crítica que es diu de dir, doncs, que l'administració pública potenciï, en aquest cas, doncs, accions solidàries que potser hauria de cobrir la mateixa administració pública, doncs hi ha gent que ho veu de manera negativa. En el meu cas personal, jo crec que és bo, en aquest cas, de sensibilitzar en el cas doncs, de malalties com és el càncer o altres malalties que s'han tractat, i també és bo doncs, que les persones s'involucrin en tot allò que concerneix a la ciutadania. És a dir, com el lema de Càritas que dèiem, sigues part de la solució contra la pobresa, doncs també pot ser, doncs, sigues part doncs, de la investigació, en aquest cas, contra el càncer. I, per tant, també és interessant que la ciutadania es mobilitzi en favor de les causes solidàries com les que presentem avui.
Són més de 10.700.000 euros, no 17 milions, que abans ho hem dit malament, 10.700.000 els que es van recaptar ahir. Però encara poden ser més, senyor
sí,
Castro.
Sí, jo destacaria sobretot aquesta gran voluntat que hi ha, diguéssim, de tenir projectes comuns, no? Es construeix una grandíssima sinergia que involucra, doncs, a milers, milions de persones en aquest cas, no? I això penso que és un signe del temps que estem vivint, no? Que la gent té ganes de vincular-se en projectes massius i vencedors, i la Marató doncs, ha aconseguit doncs, crear doncs, aquest espai de solidaritat al voltant del Nadal, doncs, unint doncs, moltíssimes voluntats i amb un objectiu de sensibilització també molt concret. Uh-huh. Una altra cosa serà sobre el tema, no? Perquè justament el tema de la investigació potser també seria l'hora de demanar que les administracions invertissin molt més, no? Perquè
uh-huh. vull dir, la salut és prioritari sempre.
Anem bastant enrere, diguéssim.
Sí,
no?
Però sempre el que és l'IMSD, la recerca més al desenvolupament, sempre és dels recursos que faltarien més inversió més. I que sí, sí. Al principi els governs sempre doncs, són els primers que retallen en aquest cas.
Escatimen més.
Sí, això sí. Mateix.
Cristina Massifer, vols fer algun comentari sobre la Marató, sobre aquesta sensibilització? És una mica una iniciativa molt aglutinadora. Tant de bo altres també ho fossin, certament.
Bueno, yo creo que somos una sociedad muy solidaria, uh-huh. Muy humana en este aspecto. O sea, uh-huh.
Sí. Bé, passa un minut ja de 6:45, fem una breu pausa i arribem ja a la recta final del Mirador d'avui. Us recordem, amics oients, que podeu votar. Teniu fins demà al matí, de fet, en les properes hores, si ara no podeu, però si ho voleu fer ara, fantàstic, al web radioestel.cat. Col·laboreu aquests dies amb alguna campanya solidària. Animeu-vos a respondre.
Ràdio Estel.
Missió i vocació. Els dilluns a 6:45 de la tarda, a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
A Catalunya, un de cada quatre menors viu en situació de pobresa. A la Fundació Pere Tarrés treballem pel benestar i l'educació de milers d'infants en risc d'exclusió social i per garantir-los les mateixes oportunitats que la resta de nens i nenes. Per fer-ho possible, necessitem la teva ajuda. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606. Gràcies per ajudar-los a créixer.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Passen ja 3 minuts i mig de 6:45. Reprenem el Mirador. Recordem que estem compartint avui el nostre col·loqui sobre moltes iniciatives solidàries, les esmentades i altres, amb Jaume Castro, de la Comunitat de Sant Egidi, amb Cristina Masifern, d'Ajuda a l'Església Necessitada, i amb Jordi Julià, de Càritas Diocesana de Barcelona. Fem una mica de parèntesi en el tema que ens ocupa per presentar-vos la notícia curiosa que sempre ens porta de dilluns a dimecres, la Ruth Carballido. Endavant, Ruth, amb la teva notícia.
Quedar-se adormit al vagó del metro pot passar si vas molt cansat i si el recorregut és molt llarg. Però hi ha llocs on és millor no quedar-se adormit, per exemple, a la cabina d'un avió, especialment si ets el pilot. El sindicat de pilots de les companyies britàniques va realitzar una enquesta l'any 2013 i un 56% dels pilots encastats van admetre que havien deixat els comandaments en ple vol. La dada més escarrifant, però, és que un 29% van viure moments en què el pilot i el copilot es van quedar adormits. La notícia curiosa d'avui és sobre un pilot de la companyia de charter australiana Vortex Air que es va dormir en ple vol. L'home es va passar de l'aeroport on havia d'aterrar com el qui es passa de parada. Us poso en situació. Imagineu-vos que sou a Tasmània i voleu volar fins a King Island. No hi ha vols directes. I decidiu llogar un avió petit de 8 places perquè us traslladi directament. De fet, només hi ha 245 quilòmetres de distància. Però la vida dels pilots d'aquesta companyia aèria és força dura, perquè ja porta 7 trajectes a la seva esquena i el pobre s'adorm. I quan es desperta, s'adona que s'ha passat 46 quilòmetres del punt d'arribada. La seva perícia com a pilot el porta a fer una maniobra especial per donar la volta. L'Oficina de Seguretat del Transport Australiana està estudiant l'incident i ja està catalogat com a incapacitació del pilot. Encara em pregunto, com es va despertar?
Sí, curiosa pregunta. Algú el deuria despertar?
És que amb un avió tan petit no crec que hi hagués copilot.
Potser els mateixos bioritmes. Bé, en tot cas, no és cap broma això, encara que sigui curiós.
Seriós, tema
perquè
seriós.
Un pilot no es pot dormir. Tot i que sembli que el pilot pugui tenir més marge, com a diferència del que passa quan vas en un cotxe, que dormir-te és un accident segur, pràcticament, no? En tot cas, bé.
Esperem que portés el pilot automàtic, sent una avioneta tan
petita.
No, potser és més complicat, no?
Sí, segur. En el que no ens podem dormir, evidentment, és en la solidaritat i en la lluita contra la pobresa que avui ens ocupen. Per cert, no hem comentat abans, Cristina Mas i Fern, com ajudar aquesta campanya. Sempre hi ha la possibilitat de fer una trucada, ajudar l'església necessitada, fer un ingrés...
Per la web.
El telèfon a Barcelona és el 93 237 37 63, 93 237 3763, i allà es pot demanar informació sobre aquesta campanya del, sí, pels cristians de Síria. Mm-hmm. Sí. És bona notícia que puguin tornar, que vagin tornant. De fet, en l'últim informe s'apuntava una certa esperança, no?, en aquesta qüestió, tenint en compte el... i a l'Iraq també, en aquest cas.
Sí, la campanya de l'any passat fue para que en Irak, que ya terminó la guerra, pues pudieran volver. Uh-huh. Y está toda la reconstrucción en marcha también, sí.
Sí, sí. O Irak, on sí, havien sí. hagut de fugir molts cristians, certament.
Bueno, sí, la verdad es que la idea es que, bueno, si de Oriente Medio se va el cristianismo, y es lo que nos estamos jugando ahora, pues se va toda idea de fraternidad, de perdón. Entonces es muy importante que ahí continúen habiendo mm-hmm. cristianos.
Sí, en el cas de Síria serà un dels països que malauradament sortirà l'1 de gener en la marxa per la pau que organitza precisament la comunitat de Santa Egídia a partir de 6:45 de la tarda, fent una ruta a peu fins a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, oi?
Sí, el dia 1 de gener és la Jornada Mundial per la Pau, i comencem cada any doncs, amb un pas de pau, amb aquesta marxa, per recordar tots els països i terres doncs, que estan colpits per la violència o per la guerra. I certament que sortirà doncs, a Síria, perquè encara, doncs, com molt bé deia la Cristina, doncs, és un país doncs, colpejat per la violència, i que, evidentment, la pau és el primer fruit doncs, per poder lluitar contra la pobresa de molts dels seus habitants i també per crear les condicions perquè tots aquests refugiats, molts dels quals cristians, estan a la frontera entre Turquia i Síria, puguin tornar, particularment a la vall de Nínive i a les zones doncs, d'Alep, i on hi ha històriques comunitats cristianes que esperem que puguin tornar.
Bé, com que el temps ens acaba, només ens agradaria, per acabar, comentar breument una altra iniciativa, que en aquest cas és dels nostres estimats veïns de Sant Joan de Déu, que és la Magic Line. Avui en parlàvem a primera hora i això ens deia un dels seus responsables.
La Magic Line podríem dir que són dues coses. Per una banda, és una caminada molt visible a Barcelona, perquè s'espera, i l'any passat va ser així, participin unes 13.000 persones, per tant, és una gran caminada que passa per Barcelona, però aquesta caminada té un secret, que prèviament la gent que ha participat, que participa en equip, s'ha mobilitzat per captar fons a favor dels diversos projectes solidaris. Per tant, la Magic Line és una mobilització que finalitza amb una caminada.
Com va néixer aquesta iniciativa?
Doncs va néixer ja fa uns anyets, anem per la sisena edició.
Déu-n'hi-do, ja.
Doncs va néixer com moltes coses. Doncs una persona que li agrada córrer per muntanya tenia una idea, que és córrer pels turons de la ciutat, i córrer d'una manera molt poc organitzada, amb amics i de manera poc competitiva. Aquesta idea ens va arribar, ens va agradar, i vam dir, ostres, això es pot reconvertir realment en una mobilització per la ciutat, que ajudi a descobrir la ciutat des de dos punts de vista diferents. Una, paisatgístic, perquè és realment el paisatge que porta la Magic Line, és molt diferent. Fer muntanya a la ciutat no és massa habitual. I, d'altra banda, aquesta visió més social de la ciutat.
Ens ho explicava Juanjo Ortega, coordinador de Solidaritat, Esports i Cultura de Magic Line, que és fins al 24 de febrer pel que fa a les adhesions, i aquest dia, el 24 de febrer, serà pròpiament la caminada. No hi ha temps per més. Gràcies, Jaume Casta, de la Comunitat de Sant Egidi, Jordi Julià, de Càritas Barcelona, i Cristina Masifern, d'Ajuda a l'Església Nacional.